Els somnis dels enamorats són com el bon vi. Són plens d'alegria o et posen molt trist. Quasi estic mort de gana i això em fa patir. Desplego les ales i vaig fent camí. La vida aquí no és gratuït.
Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
Bona tarda, Sant Quirze. Bona tarda, mussols, mussoles. Ja tornem a ser aquí. Ja torna a ser dimecres, dia 5 de febrer. Són les 6 de la tarda i a Ràdio Sant Quirze estem disposats a fer-vos passar una bona estona. Almenys això és el que intentem i el que ens imaginem, que amb les nostres tertúlies, els nostres convidats, les receptes de cuina, del que parlarem avui, suposem que us fem passar una estona distrets i, a més, us passem informació de coses diverses. Avui no tinc ni convidat ni convidada. Per tant, m'haureu d'escoltar només a mi, cosa que no és ni tan distreta ni tan divertida. Però us asseguro que faré tots els possibles perquè us agradi un dimecres més el nostre programa d'alimentació saludable. Mireu, avui us vull parlar una mica dels mites que hi ha sobre la celiaquia, o sigui, sobre el problema que moltes persones tenen amb el gluten. I us donaré una sèrie d'informacions que, per descomptat, no són pas de la meva collita, sinó que és un estudi d'un hospital sobre el que representa la celiaquia per a les persones que estan diagnosticades com a tal. O sigui, que aquest serà el tema del nostre apartat de què parlarem avui. Doncs parlarem de la celiaquia. Mireu, la celiaquia és una de les malalties amb més infradiagnosi a l'estat espanyol. Hi ha un 75% dels afectats que no sap que la pateix, o sigui, que no està diagnosticat o diagnosticada, segons diu la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya. La prevalència d'aquesta malaltia a Europa se situa a prop del 1-2% de la població i és gairebé 3 vegades més freqüent en dones que en homes. Ja veieu, una vegada més, una malaltia és més freqüent en el sexe femení que en el masculí. És una patologia sistèmica i és autoimmune, que consisteix en la intolerància a les proteïnes del gluten que provoca una atròfia severa de la mucosa de l'intestí prim i impedeix l'absorció dels seus nutrients. Què és el gluten? Doncs el gluten és una proteïna que es troba en certs grans, com el blat, l'ordi i el sègol, que, per exemple, ajuda a aportar elasticitat a la massa del pa o dels pastissos i a mantenir-ho en la seva forma. Es troben molts altres aliments que es processen amb aquests cereals, com ara el pa, les pastes, els cereals, i molts aliments processats, com salses de soja, cremes amb vinagre de Mòdena, entre molts d'altres. O sigui que heu de tenir clar que el gluten no només està en el pa, està en molts altres aliments. I un dels que també mengem molt és la pasta, el que se'n diu la pasta italiana, els macarrons, els espaguetis, els galets, tot el que es fa amb pasta, sigui de blat, sigui de sègol, com us he dit, val? A les persones que tenen celiaquia diagnosticada, el consum d'aquesta proteïna els pot provocar una resposta immune que, com us he dit, fa mal a la mucosa de l'intestí, sobretot de l'intestí prim, i impedeix l'absorció adequada dels seus nutrients. Això pot causar una varietat de símptomes, des de problemes digestius, com ara la inflor, la diarrea i els gasos, fins a complicacions molt més greus si no es gestiona correctament. De totes maneres, cal recordar que hi ha persones celíaques que no presenten símptomes després d'ingerir el gluten i, en canvi, el seu intestí sí que pateix danys. I potser aquelles persones ni ho noten ni ho saben. Aquest estudi diu que el 75% de les persones amb celiaquia no sap que en pateix perquè no està diagnosticada. I aconsella que les persones amb celiaquia o amb altres patologies associades al gluten consumeixin aliments lliures de gluten per naturalesa, com per exemple la carn, el peix, els ous, la verdura, la llet, els làctics, no? El iogurt, el formatge, amb l'objectiu de mantenir una dieta variada i equilibrada. També poden ingerir elaborats que no en continguin. I la llista d'aliments sense gluten pot ser evident per una part de la població, però a la resta, si és neòfita, en aquest camp pot ser molt sorprenent. Tal com explica la nutricionista i professora d'Estudis de Salut de la UOC, Anna Bach, hi ha alguns productes com la salsa de soja, les pastilles de brou, el surimi, el vinagre de Mòdena, les verdures precuinades, que poden portar gluten. Per tant, tal com s'indica, és important comprovar l'etiquetatge dels productes sense gluten i, d'altra banda, evitar la contaminació encreuada durant la manipulació i l'elaboració d'aquests aliments de forma industrial. Quins són els dubtes més freqüents al voltant del gluten? Per exemple, la pregunta freqüent: si se segueix una dieta sense gluten, la celiaquia es cura? Doncs no, la dieta sense gluten és un tractament, no és pas una cura. Els símptomes de la celiaquia es poden controlar eliminant el gluten de la dieta, però és una malaltia autoimmune permanent, o sigui que es converteix en crònica. Una altra pregunta important és: la celiaquia és el mateix que la intolerància al gluten? Doncs no. Les persones que tenen intolerància al gluten tenen símptomes similars que les persones diagnosticades celíaques, però en aquest cas no s'ha observat una reacció autoimmune en ingerir aliments i l'absorció dels nutrients no està compromesa a causa del dany de la paret intestinal. Cal dir que diagnosticar aquesta intolerància és molt difícil perquè encara no hi ha biomarcadors definits que ajudin a detectar-la. I, per tant, la intolerància se sol diagnosticar precisament quan es busca descartar la celiaquia com a causa dels símptomes. De fet, s'estima que la intolerància al gluten pot afectar fins a 10 vegades més persones que la celiaquia. A més, Mentre que els celíacs han d'evitar el gluten del tot, algunes persones amb intolerància, segons cada cas, poden ingerir petites dosis d'aquest nutrient. La celiaquia és una al·lèrgia al blat? No, la celiaquia és una malaltia autoimmune, tal com hem dit. Els al·lèrgics al blat presenten una reacció al·lèrgica després d'ingerir qualsevol producte amb aquest cereal. De fet, en aquests casos, cal parar molta atenció a tot el que mengem. També als medicaments, ja que alguns poden contenir gluten, sigui en el principi actiu o bé en els excipients que s'hi afegeixen. Per això és molt important que les persones afectades per al·lèrgies al blat llegeixin bé els prospectes i també que s'apliqui en tots els casos la normativa actual que obliga que es detalli la presència de gluten en els medicaments i també en els aliments, evidentment. Una altra pregunta molt comuna. El gluten engreixa? No. A més, cal tenir en compte que els productes elaborats sense gluten sovint incorporen greixos afegits que comporten una aportació de calories extra. Això sí, el canvi d'una dieta amb molts aliments industrials com ara galetes i rebosteria a una dieta basada en aliments frescos com ara la fruita i la verdura sí que pot ajudar a perdre pes, tot i que la presència o l'absència de gluten no hi tingui res a veure. I per últim, l'altra pregunta molt corrent és: una dieta sense gluten és beneficiosa? Perquè jo no sé si esteu al cas de que una cosa és la persona que està diagnosticada diabètica i l'altra cosa és la quantitat de persones que avui, quan parlen de la seva alimentació, sigui alimentació saludable, sigui alimentació vegetariana, sigui dieta mediterrània, sigui alimentació vegana, sigui de l'estil que sigui, moltes persones no diagnosticades diuen: no, jo no prenc gluten, no menjo res amb gluten. Això no sé si és beneficiós, si és una moda o si està demostrat científicament que val més no menjar gluten, perquè evidentment les persones de la meva generació, que venim dels anys 45-60, si alguna cosa es menjava molt en aquelles èpoques, que no hi havia tanta abundància d'aliments com tenim ara, era pa. Pa de farina de blat. No hi havia. Sí que hi havia les farines de sègol, les farines de blat de moro. Sí que hi eren, però no s'utilitzaven precisament per fer el pa blanc. El pa que tots coneixem. Ara també s'ha posat molt de moda els pans integrals. La gent que venia de la postguerra, com jo, els meus pares odiaven el pa negre. Per què? Perquè el pa negre era fet de cereals no refinats, amb molt de... Ara no em sortirà la paraula. De segó al segó, el desperdici del blat, la pallofa del blat, i era un pa estúpid i tupit que se'l menjaven perquè no en tenien un altre. Però quan es va acabar la guerra i es va anar normalitzant tot i va tornar el que en dèiem el pa blanc, o sigui, pa de farina, de blat, preciós, cruixent, amb uns ulls a la molla, en dèiem ulls, uns forats a la molla, que el feien deliciós, jo no havia sentit parlar mai de la celiaquia, ni de que hi haguessin persones que diguessin: ah, no, no, jo no vull menjar gluten. Més ben dit, jo en aquella època, quan tenia 15 anys, jo no sabia què volia dir la paraula gluten. M'enteneu? I en canvi ara parles amb moltes persones, jo sóc una d'elles, que fa anys que intento evitar el gluten. No l'evito totalment, perquè a vegades és impossible, perquè un dia em vindrà de gust menjar-me uns bons espaguetis. Val? Però intento menjar sense gluten tot allò que puc. I us preguntareu, i per què menges sense gluten si no estàs diagnosticada com a celíaca? Doncs bé, perquè jo, que ja us he dit moltes vegades que sóc una persona que practico l'alimentació saludable, vaig ser vegetariana, vegana, macrobiòtica, etc, etc, des de que tenia 30 anys i que en tinc 75, he llegit molt sobre el tema dels aliments. I sembla ser que actualment és desaconsellable abusar del gluten. Igual que és desaconsellable abusar dels sucres i abusar dels làctics de vaca. Val? I una de les preguntes que us anava, última ja, pregunta que aquest estudi presenta i que us anava a llegir, és: una dieta sense gluten és beneficiosa? Doncs només ho és per les persones que pateixen celiaquia, intolerància o al·lèrgia al gluten. Per una persona sana, una dieta lliure de gluten no té cap benefici. Se'n pot prescindir, sí, perquè no és un nutrient essencial, però no comporta cap millora per si mateixa. Això ho explica la professora de l'UOC, Aida Serra. Aquest tipus de dieta pot ser beneficiós per a persones amb síndrome de l'intestí irritable o altres afeccions que alteren el funcionament normal dels budells, sempre que se segueixi amb una supervisió adequada. No obstant això, adoptar una dieta lliure de gluten sense la supervisió d'un professional pot provocar desequilibris nutricionals, especialment perquè es fa menys ingesta de fibra. El debat científic sobre els beneficis i els perjudicis de les dietes sense gluten en persones que estan sanes continua obert, ja que hi ha indicis que en alguns casos el gluten pot influir en l'increment de la permeabilitat intestinal. I tot això encara cal fer més recerca per confirmar-ho i per comprendre-ho. Com es pot produir aquest possible efecte advers? Fins aquí a l'article que us volia llegir sobre el tema de la celiaquia i del gluten. Espero que hagi estat interessant. Si a l'escoltar o quan despengeu el programa, el pòster del programa, us sorgeixen dubtes sobre el que jo us he dit, apunteu-vos la pregunta, perquè quan ens vingui un professional nutricionista li farem la consulta i us contestarà.
Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
I fins aquí el capítol de què parlem avui. Bé, mussols i mussoles, i ara passarem a les receptes de cuina pures i dures, que ja no són remeis, que són menjars, que també poden ser remeis perquè són menjars molt i molt saludables. Us en donaré unes quantes i donarem el programa d'avui per acabat. Mireu, espinacs a la crema. D'espinacs a la crema se'n fan de moltes maneres, però aquesta és molt senzilla, ràpida i super resultona. Mireu, necessiteu per 4 persones 400 grams d'espinacs, perquè ja sabeu que l'espinac fa molt de bulto, però un cop bullit queda amb res. Jo quasi faig mig quilo d'espinacs per 4 persones. Val? Necessitareu una bona ceba de figueres i 3 grans d'all macos. Necessitareu, si feu 400 d'espinac, necessitareu 400 de nata de cuinar, de crema de llet de cuinar. Necessitareu una mica de sal, pebre i nou moscada, el formatge ratllat que més us agradi i una bandeja per anar al forn. Val? Quan hàgiu rentat bé els espinacs i els hàgiu triat, els deixareu escórrer de l'aigua en una escorredora i mentrestant fareu la ceba ben petita i els 3 grans d'all ben petitons. Amb una paella o amb una cassola ampla hi posareu oli d'oliva al vostre gust. Hi ha persona que li agrada posar-hi més oli i altra persona menys, això és molt particular, però mig ditet d'oli d'oliva, i sofregireu a foc baix la ceba i els grans d'all. Quan això ja tingui, hagi suat i tingui un color bonic, hi tirareu els espinacs. O sigui, els espinacs no els bullirem, els courem a la paella amb la ceba i l'all. Això és res, és un plis-plas. Ja veureu que no us cabran els espinacs perquè fan molt, molt de volum, no us cabran ni a la paella ni a la cassola, però els aneu posant a poc i veureu que van baixant i que queden en un no res. Val? Quan veieu que l'espinac ja és cuit, que no cal coure'l molta estona, com a molt, un parell de minuts entre que els hi dones la volta i no, afegireu la nata, la sal, el pebre blanc i la nou moscada, que això ho posareu al vostre gust, no us dic quines proporcions, val? I ho anireu remenant fins que la nata s'integra molt amb els espinacs i va perdent, l'espinac va perdent aquella aigua que fa i queda una crema de llet amb l'espinac. En aquest moment ho posareu en una bandeja de forn, si la teniu de vidre millor que millor, i si no la teniu de vidre, doncs haureu d'untar amb oli o amb mantega al fons de la bandejeta, val? I ratllareu formatge ratllat, el que us agradi, al vostre gust i la quantitat que us agradi, i ho posareu a gratinar i ja tindrem els espinacs a la crema. Llavors, una altra recepta que trobo fàcil i molt bona. All i oli d'alvocat amb patates al cop de puny. En castellà, amb patates puñetazo. Val? Necessitareu per 4 persones un parell d'alvocats macos, grossos, 2 ous d'usos, 2 dents d'all, un iogurt grec, una llimona, sal i patates no massa grasses. Jo les patates les coic amb pell, val? Amb una olla amb aigua i una fulla de llorer i un bon grapat de sal. Quan la punta d'un ganivet les punxa i el ganivet se'n va avall, és que estan en el seu punt òptim. Llavors les enretiro de l'olla Les poso en una escorredora i les deixo apartades. Mentrestant, agafo l'alvocat, l'ou dur, les dents d'all, el iogurt, el suc de mitja llimona i sal, i per descomptat oli, i faig un allioli, que el puc fer amb un morter, però el puc fer amb un mini pimer, amb un robot, amb el que tingueu, que trituri i quedi una pasta fina com si fos un allioli. Les patates encara t'aviones i si no, les poso un moment al forn tal qual senceres. Amb un got les aixafo amb la pell i tot, eh? No es pelen, val? Les aixafo totes, les poso en una bandeja, les poso 10 minuts al forn a tota la potència que pugueu, queden una mica com torradetes de sobre perquè hi tiro un rajolinet d'oli sobre aquestes patates, i quan ja estan al meu gust les trec i ens les mengem acompanyades de cullerades d'aquest allioli del bocat i està superbo. Que també ho podeu fer amb allioli corrent i normal? Doncs sí. Que aquestes patates també es poden menjar amb allioli de codony? Doncs també. Que també són bones amb allioli de poma? Doncs també. I què fem diferent per fer l'allioli de codony o l'allioli de poma? Doncs que el codony s'ha de coure i fer el mateix procés que hem fet, menys a l'ou dur, eh? A l'ou dur només és necessari per l'alvocat. Però agafem el codony cuit, el pelem, el tallem a trossos, el posem en el pot del mini pimer i afegim all al nostre gust, oli al nostre gust, mitja llimona perquè no s'oxidi, es torni negre, sal i pebre, i si voleu el iogurt, jo prefereixo sense iogurt, i queda un allioli per menjar amb torrades, per menjar amb patates. Fabulós. Que el voleu fer de poma, que és més suau? Doncs el mateix procés que hem fet amb el de codony. I és superbo, superoriginal i superfàcil de fer. Seguirem amb una espècie de tortada de ceba caramel·litzada. Val? Què necessitem? Necessitarem ous, almenys 3 o 4, si som 4 persones. Necessitarem farigola. Necessitarem nata de cuinar, entre 200 i 300 de nata de cuinar. Necessitarem 4 cebes de figueres per caramel·litzar-les. I necessitaríem, perquè quedi superbé, massa filo. Si no esteu acostumats a treballar la massa filo, també ho podeu fer amb la massa de pasta de full que venen a les botigues. També es pot fer amb això. Val? I formatge de cabra. D'acord? Però el primer que heu de fer, pelar les cebes, tallar-les a juliana fina, posar-les en una paella amb oli. El fet que digui ceba o caramel de ceba no vol dir que hi hàgiu de posar sucre. Si n'hi voleu posar, la podeu posar, el podeu posar, però jo no prenc sucres i per tant no n'hi poso. I em queda igual de caramelitzada que amb sucre. Val? Es fa més ràpida, evidentment, jo la tinc que fer amb més de temps, però em queda igual de perfecta. Per fer el caramel de ceba, tant si el feu amb sucre com si el feu sense sucre, doncs heu de tenir una mica de paciència. Ho heu de fer un dia que estigueu a la cuina cuinant altres plats i anar vigilant a la paella a foc mig-baix i anar donant-li voltetes de quan en quan a la ceba perquè no se us cremi i us vagi quedant de color caramel. Val? Això és el primer que hem de fer. Quan ja tenim la ceba de caramel, la traiem de la paella i la posem, l'apartem, la posem en un plat o en un bol o el que tingueu. Val? Després agafarem els ous sencers, la farigola, que han de ser floretes de farigola o farigola en pols, que també n'hi ha. I la nata la barrejarem amb la ceba, ben barrejat, perquè tot s'integri. Untarem amb mantega o amb oli, com vulgueu, la bandeja de vidre. Va molt bé amb un pinzell, perquè ni se'n posa de més ni se'n posa de menys. Hi poseu la massa filo o hi poseu la pasta de full. Si és pasta de full, l'heu de punxar, ja ho sabeu, la massa filo no cal. Pressionarem bé les vores en el motlle o la bandeja de vidre que feu servir per fer aquesta tortada i abocarem tota la barreja d'ous, nata, farigola i ceba, com si féssim un pastís, val? Tallarem formatge de cabra d'aquest de rulo, per exemple, tan primet com puguem, que és una mica complicat, però tant com es pugui. De primet, l'escamparem per sobre de la tortada i la tindrem al forn 30 minuts a 180 graus. Vale? Quan veieu que està duradet el formatge i el farcit està quallat, que això ho veureu amb un palillo o amb un palet que tingueu vosaltres costum de fer servir la cuina, està a punt de caramel. I és un plat lleuger, boníssim, i que per fer així un sopar amb amics, és super... amb amics o amb família o amb fills, és igual. És super, super divertit. Donaré una recepta que molts i moltes de vosaltres segur que coneixeu, que és una recepta remei. Per què és una recepta remei? Perquè és una sopa de pa i farigola. Per què van bé les sopes de pa i farigola? Doncs mireu, van bé quan estem engripats, quan estem constipats, quan hem fet excessos perquè hem estat en una festa, en una celebració, en un casament... En fi, hem fet excessos de menjar i de beure. És molt simple, molt antiga i molt efectiva. I ara us vaig a donar els ingredients i com fer-la, que és molt i molt senzill. Mireu, els ingredients són pa sec, o sigui, pa de fa 2 o 3 dies com a mínim, una bona branca de farigola. Això ho trobareu a les dietètiques o al nostre bosc. Brou de verdures, que tingueu fet millor, i si no el teniu fet, doncs de bric. Un parell de grans d'all, un bon ou, quan més de gallines felices millor. Pebre vermell de la vera, que no piqui, que sigui dolç. Oli i sal. En una olla daureu una mica d'oli d'oliva. Una mica, us vull dir, uns 25 centilitres, no més. Hi poseu els alls pelats i laminats i afegiu el pa que teniu sec, de 2 o 3 dies anteriors, o 4, els que sigui, tallat en llesquetes tan primetes com pugueu. Hi poseu sal al vostre gust i ja hi podeu també posar el pebre de la vera i la branqueta de farigola. Jo dic branqueta de farigola, però jo n'hi poso bastant, hi poso més que una branqueta, val? Quan la faig per dues persones, val, per mi i el meu marit, però poso un ramet de farigola, no una branqueta de farigola. Val? Si l'he agafat al bosc, la rento sota, sota l'aixeta d'aigua, perquè hi pot haver pols, hi pot haver qualsevol cosa, hi pot haver passat una bestiola, la rento, val? Amb aigua una mica tèbia de l'aixeta, ben esbandida. Quan he posat tot això, com que l'oli s'ha escalfat, li dono dues o tres voltes ràpid, perquè no ens convé que el pebre de la vera es cremi. Si voleu estar més tranquils, no poseu el pebre de la vera fins al final. Poseu, feu el que us he dit de l'oli, els alls laminats i el pa, que es torrarà, es fregirà en l'oli, la branqueta de farigola, li feu tres o quatre voltes i després afegiu la culleradeta de pebre de la vera, vale? I automàticament ho cobriu de seguida amb el brou de verdures. Ho deixeu fent xup-xup, màxim 10 minuts. Va? Quan el caldo ja ho ha impregnat tot, no es tritura, eh? Es deixa tot tal qual, val? Es retira del foc, se serveix en el plat, ben calent, i aboqueu l'ou i aneu remenant fins que l'ou qualli. Jo acostumo, quan l'ou està quallat, a posar-hi o una miqueta de pebre, o una miqueta de sal, o pebre i sal, val? I un filet d'oli per sobre l'ou. Mireu, és un plat contundent, perquè hi tenim la proteïna de l'ou, que és la que menys ens carrega el fetge, el ronyó i l'estómac, i tenim l'all i la farigola, que són antisèptics i antiinflamatoris. Si us acostumeu a menjar aquesta sopa a l'hivern, us asseguro que no només la fareu quan estigueu encostipats, estigueu carregats d'haver fet un àpat molt exagerat. És una sopa, ara que estem en època de calçotades, que les calçotades no són inofensives, perquè el calçot no deixa de ser una ceba, però la salsa salvitxada que fem sí que és molt potent, val? Si el dia que heu anat a fer la calçotada us heu passat de frenada, segur, menjant, perquè és boníssim, i acabem menjant llesques de pa torrada amb la salsa, al vespre feu aquesta sopeta i l'endemà us trobareu de meravella. Creieu-me, són remeis de les àvies i funcionen superbé i són supersenzills de fer. Vinga, espero que em digueu que l'heu provada i que us ha agradat, o que no, perquè també ens podeu dir el que no us agrada.
Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
Us donaré unes quantes receptes de cuina, però també us parlaré d'algunes coses que són curioses i importants de saber. En primer lloc, us parlaré de superaliments per la salut emocional. Ja en prendreu nota amb tota la calma. Mireu, quan estem estressats, és boníssim menjar pomes, fruita de temporada de tardor i hivern. Les podeu menjar crues, les podeu menjar amb compota, fetes al forn, com us agradin. Quan estem ansiosos, no us en enrigueu, eh? Lo millor és menjar bledes. Bledes amb patata, bledes gratinades, bledes bullides, bledes al vapor, com més us agradin. Ja sé que la bleda és una verdura que no és gaire popular. A mi m'encanta. Però sé que no és gaire popular, perquè la bleda i l'espinac són com massa verdes. Quan ens sentim baixos d'ànim, el que se'n diu tinc una depre, mengeu alvocat. Les grasses bones de l'advocat són miraculoses. Quan ens sentim amb falta d'energia, mengeu plàtan. Ja haureu vist, per exemple, que molts esportistes, jo tinc molt present, quan vaig començar a veure esportistes que menjaven un plàtan entre cosa i cosa, els tenistes sempre porten aquelles ampolletes miraculoses que beuen quan tenen set, que no hi sabem qui beuen, i els plàtans. Són un xute d'energia. Això sí, han de ser plàtans de Canàries i en l'estat de maduració, no les bananes. Les bananes són una altra cosa, també són bones, però són una altra cosa. Quan el nostre estat d'ànim, perquè hem passat un disgust, perquè ens hem empipat amb algú, està pel terra, xocolata negra. Quan ens interessa tenir una bona concentració, ametlles. Millor crues que torrades. Crues tenen més nutrients. I si a sobre les poseu a estovar amb aigua i traieu la pell i us mengeu només la part blanca de l'ametlla, encara tindreu més concentració. Que ens costa dormir, que ens sembla que no tenim son, que sense parlar d'insomni, eh? Problemes de son normals. Triptòfan i melatonina. Molts aliments porten triptòfan, crec que el plàtan en porta, no us ho puc assegurar, i la melatonina. La melatonina és una substància que segrega el nostre cervell, però que a vegades està estancada. I llavors podem prendre melatonina natural, que la venen als herbolaris i les farmàcies. Que volem millorar el nostre estat d'ànim, sigui com sigui? Cúrcuma. La cúrcuma la podeu prendre en pols, afegir-la als vostres guisats, la podeu prendre en càpsula, si no us agrada el sabor de la cúrcuma, i podeu fer un cúrcuma latte, que és boníssim, és un got de llet, una culleradeta de cafè o de postre de cúrcuma, i ben batut, que fa espuma com un cafè amb llet, i és mano de santo. Que volem reduir la fatiga, que estem molt cansats, que no sabem què ens passa, que fem alguna cosa i de seguida ens cansem. Espinacs. Espinacs bullits, espinacs amb patates, espinacs a la crema, batut d'espinacs, amanida d'espinacs, com més us agradi. Que necessiteu un xute de relaxació, perquè us heu passat de frenada. Essència de lavanda. Infusió de lavanda. Espelmes amb olor de lavanda. Tan fàcil com això. Que us interessa estar molt desperts mentalment, tenir claretat de ment mental, que se'n diu. Té verd. El té verd espavila tant com el cafè. Que voleu aconseguir l'equilibri hormonal? Lli, llavors de lli. Les llavors de lli, si us les voleu menjar, per exemple, amb amanida o amb un iogurt o amb un got de llet, és millor que les tritureu, perquè si us empasseu la llavor de lli, és impossible mastegar-la, us la empasseu sencera, i sencera se'n va a la tassa del vàter. Llavors els seus nutrients no s'aprofiten. Val? Que teniu molt d'estrès perquè porteu una vida molt i molt agitada, doncs té de regalèssia, de regaliz, vale? De regalèssia, i infusions o càpsules d'asvaganda, que trobareu a les farmàcies i també a les dietètiques o als herbolaris. Que voleu millorar molt la memòria? Mengeu remolatxa. Remolatxa crua, en amanida, ratllada, remolatxa bullida. La més efectiva és la crua, eh? Sempre l'aliment en cru és més efectiu que l'aliment cuinat, perquè l'aliment cuinat, amb les altes temperatures, doncs els hi marmem molt els seus nutrients i les seves propietats. Què us sembla? Creieu que això us pot anar bé en moments molt concrets? A veure, són aliments i no fan miracles, però us asseguro que si us acostumeu al vostre cos, al vostre organisme, a dir, estic molt estressat, menjaré més pomes que una altra fruita, prendré de quan en quan un te de regalèssia i poder, doncs, com que estic exageradament estressat, em compraré càpsules d'esvaganda o prendré infusions d'esvaganda. Proveu aquestes coses. Aquestes coses, en el pitjor dels casos, poden no funcionar. Però el que sí us puc assegurar és que no tindreu cap efecte secundari i a vegades podeu substituir pastilles i remeis de farmàcia. Si algú de vosaltres prova alguna d'aquestes coses i li funciona, si us plau, truqueu-nos o envieu-nos un àudio i digueu-nos-ho. Ens faria moltíssima il·lusió saber-ho. I per últim, us donaré un pastisset de xocolata que és molt proteic pels que feu dieta proteica o alimentació proteica i també és molt fàcil de fer perquè us he dit totes les receptes salades, doncs ara falta una coseta dolça. D'acord? Mireu, necessiteu 200 grams de farina d'avena o cibada, 100 grams de cacau pur, 4 ous, 50 grams de sucre, més ben dit, 50 grams d'estèvia si no feu servir sucre i 100 grams de sucre si poseu sucre. 2 iogurts naturals millor grecs, una cullerada sopera de llevat i un polsim de sal. Tot això ho incorporeu al got del mini pimer o al got de la Thermomix o del robot que tingueu de cuina i ho feu treballar de manera lenta perquè es vagi incorporant aire a la massa i no us quedi un mazacote, que dic jo, val? O sigui, poseu la farina, el cacau, els ous, l'estèvia o el sucre, els llegurs, la cullerada de llevat i la sal, tot d'un tirón. I ho treballeu, si ho feu amb el braç del minipímer, sabeu que té velocitats, a velocitat mínima, i anar fent fins que us quedi ben cremós, ben cremós. Si ho feu amb un robot, doncs amb la papallona, que diuen, amb el que es fa servir, no amb les cuchilles, sinó amb el que es fa servir per fer pastissos i coses dolces, flams i aquestes coses. Val? I també, quan estigui ben integrat, agafeu el vostre motllo de pastís o de plum cake o que tingueu. Jo el forro amb paper de cuina, el mullo sota l'aixeta perquè així es domina millor, el pinzello amb una miqueta de mantega desfeta o amb una miqueta d'oli i tiro tota aquesta massa. 30 minuts al forn a 180 graus. Veureu que queda boníssim i super senzill. Jo a vegades l'adorno que hi poso sobre, doncs poden ser uns gerds vermells o un sucre llustre, senzillament emblanquinat amb sucre llustre, i és molt resultant i és molt proteic. I fins aquí hem arribat avui. Ja he xerrat com una cotorra. Espero no haver-vos fet mal de cap. Espero que de tot el que hem parlat us sigui interessant i pugueu aprendre coses els que no les sabíeu, perquè a vegades parlem de coses tan simples, no? Suposo que la sopa de farigola, qui més qui menys, sobretot la gent d'una certa edat, poder la gent jove no, però la gent d'una certa edat, l'ha menjat a casa dels seus avis, n'ha sentit parlar en els seus pares, segur que la coneixeu. Val? I fins aquí hem arribat. Us desitjo que acabeu de passar una bona setmana, que sembla que serà freda, que l'hivern no ha marxat, diumenge va ser la Candelera, ja sabeu aquella dita que diu: si la Candelera riu, el fred es viu, i si la Candelera plora, el fred és fora. Però tant si riu com si plora, o com si plora com si riu, el fred és viu. Per tant, equipeu-vos bé quan aneu per l'exterior, no us encostipeu, mengeu ben saludable i procureu ser feliços. Fins dimecres que ve.